Avui hem convidat el Fèlix Mestre, quarta generació del Forn Rius de Vilafranca, que s'acaba d'estrenar com a nou president de CEOPAN, la Confederació Espanyola de Fleca, Pastisseria, Brioixeria i Afins. Fèlix, benvingut i felicitats.
Gràcies, gràcies.
Com acaba un vilafranquí al capdavant de la Confederació Espanyola de Fleca i Pastisseria?
Mira, és una de les preguntes que també m'estic fent jo ara mateix. No, la veritat és que ara fa un any a mi sempre m'havia voltat a intentar mirar fora de l'empresa familiar, a veure com estava el sector, i a nivell formatiu i a nivell de ganes de fer coses. I vaig indagar. El meu avi havia format part del gremi de forners de la província de Barcelona. Després hi va anar el Montiet, el Joan Rius, i ma mare, la Dolors, també hi havia format part. I quan ells s'han anat desvinculant poc a poc, doncs, per una altra banda, em va trucar l'antic president, el senyor, el malgrat senyor Andreu Llargués, que ens va deixar ara fa un mes, i em va demanar, diu, crear un nou comitè executiu amb una nova presidenta, que és la Mònica Gregori, diu, i ens agradaria que tu formessis part. Dic, bueno, vaig parlar amb la Mònica Gregori, vaig entrar a l'executiva amb ella, i al cap de 6 mesos, a última hora, hi havia eleccions a CEOPAN, a la Confederació Espanyola, i normalment s'hi presenten els presidents de gremis associats. No, un membre del comitè no sol passar.
No és habitual.
No és habitual. Què passa? Que la majoria de presidents de gremi tots tenen el seu obrador. I en aquest cas la Mònica té un obrador a Barcelona i també ella és presidenta de la Federació Catalana de gremis de Catalunya. Clar, tantes associacions i tantes federacions és molt difícil de tenir el cap a tants llocs. M'ho va proposar i jo en aquell moment estava bastant acomodat a casa, vull tenir la meva feina em permetia fer altres coses i vaig dir que sí. Vam presentar candidatura, vam buscar socis dintre del que seria les autonomies que formen dintre de CEOPAN, que tinguessin afinitat amb nosaltres i amb el nostre projecte, perquè no deixa de ser un projecte que ve des de província, on l'equip que em va recolzar, des del secretari general fins a la mateixa presidenta, i vam anar a les eleccions a Madrid, allà a IFEMA, i vam guanyar.
Sorprès?
Sí.
O ja sabies que tenies el suport necessari?
Bueno, va ser ajustat, va ser ajustat. Sí? Però la veritat és que amb les persones que jo vaig trucar a tots els presidents de gremi i els hi vaig donar el projecte que teníem i la meva manera, la meva visió personal de com jo volia veure les coses i com volia fer-les, els hi va encaixar i van donar el seu suport i la veritat és que, va fer fins ara.
Abans d'entrar en matèria, presenta'ns CEOPAN. Quina força té? Quants afiliats hi ha? Quin pes tenen les fleques i les pastisseries catalanes?
Bueno, CEOPAN és una confederació, de gremis que formen part de l'associació. Representa unes 12.000 empreses a nivell estatal. No totes les autonomies estan dins, han apostat per entrar dins de CEOPAN. Hi ha autonomies o hi ha comunitats que no hi ha gremi, simplement no hi tenen gremi.
Clar, això aquí ens sorprèn, no?
Això aquí ens sorprèn.
És molt diferent.
Els gremis és un tema complicat, eh? Igual que el sector dels oficis és complicat i la veritat és que és un món. I, com estava dient, allà representem uns 90.000 treballadors, entre 90.000 i 100.000 treballadors, perquè et facis una idea. Hi ha forns o pastisseries que tenen des de 2, 3, 4 treballadors o el propietari i tot, i hi ha d'altres que en tenen 30, 40, 50.
I pel que fa al full de ruta amb el qual has guanyat aquestes eleccions, quins reptes et marques com a president de CEOPAN? Quina és la teva visió?
Mira, la meva visió, i sobretot deu ser per l'edat que tinc...
38?
38. Cada vegada no hi ha gent de la meva edat que vulgui ser forner. O pastisser, o pastisser.
Té mala fama aquest ofici.
Té mala fama.
Els horaris.
Exacte. Llavors, un dels eixos vertebradors que a mi m'agradaria encarar, i des de CEOPAN el tenim bastant, bastant clar, és que tothom coneix el Ferran Adrià. Tothom coneix el Carles Gaig, tothom coneix el Ruscalleda, però aquí a Catalunya, i a nivell d'Espanya també, hi han forners que van als campionats del món, que fan autèntiques virgueries, que fan uns pans que se'ls podria considerar art, però qui els coneix? Alguns professionals del nostre sector, no tots. Doncs això és una meta que ens hem de posar. És dignificar el sector. Que dintre de la fleca, ser flequer o ser flequera o ser pastisser, agradi. com ho diríem una miqueta vulgarment, ser flaquer moli. O sigui, una cosa que
sí, sí, que la canalla, igual que vol ser xef, no cuiner, xef, vulgui ser flaquer.
A tothom estudien en escoles d'hostaleria.
Sí.
Fins i tot hi ha, aquí a Barcelona, hi ha el model basc, que s'ha implementat, que es fa el que seria un curs de cuina, d'alta cuina, més econòmiques o més empresarials, per poder gestionar tu el teu restaurant. Doncs, dintre del nostre sector, no et diria que copiar, però sí que fa idees i promocionar-les. De tal manera que tu tinguis talent jove, que tinguis escoles de formació, que n'hi ha, hi ha les que hi ha i són molt reconegudes, sobretot la que tenim aquí a Sabadell, que és de les més reconegudes a nivell estatal, i buscar la manera de dignificar tant el producte com el sector, com les persones que hi treballen. Doncs, què s'ha de fer? S'ha de fer una reconversió a l'hora d'entendre que o els forners que ja se'n diuen que treballen de nit, és que treballen els caps de setmana, és que fan moltes hores, naturalment, que dintre de l'àmbit familiar avui en dia ja no es contempla tant. Doncs s'ha de buscar la manera, o s'han de buscar fórmules per intentar que, gràcies a la tecnologia que hi ha avui en dia, que ja tots els pans es poden fer amb fermentacions llargues, i es pot produir de matí per coure el pa del dia següent. Doncs intentar buscar la fórmula d'encaixar aquesta tipologia de maneres de fer i que la gent que vol entrar dintre aquest sector però no hi va per por a perdre qualitat de vida, pues estigui entusiasmant en això.
Tot això sense renunciar a la qualitat.
Exacte, exacte.
Es pot fer.
Sí, exacte. De fet, parlant dintre de casa, nosaltres cada vegada la majoria dels pans que produïm o que fem o que elaborem els fem al matí. Sí que hi ha una persona pobra, que és la O2, que són les que han de coure, que entren a les dues, quarts de tres, que s'encarreguen de coure. Però el que és elaborar el pa, el fem al matí.
Doncs ja que ens dius, parlant de casa, entrem al Forn Rius, el Fèlix Mestre, de 38 anys, com ens deies, la quarta generació del Forn Rius de Vilafranca, on exerceix de director tècnic.
Sí.
Presentes el Forn Rius actualment.
Forn Rius continua sent una empresa, és una empresa familiar, des de data del 1922.
Més de 100 anys.
Més de 100 anys, aquí a Vilafranca en som un parell. I hi ha el meu tiet, el Joan Rius, que és el màxim responsable, i hi ha la Dolors, que és la meva mare, que seria la persona que s'encarrega de gestionar tot el tema dels punts de venda i de les tendes que tenim.
Quantes tendes actualment?
Actualment en tenim 10. Serien 7 a Vilafranca, una a Sant Martí Sarroca, una de les 7, perdó, és al polígon de Sant Pere Molanta, allà a Olèrdola, i una a Vallirana i una a Cervelló.
Heu traspassat frontera penedesenca.
Sí, sí, sí. La veritat és que és un dels objectius a tenir en compte de cara als següents anys.
L'Obrador continua a Vilafranca?
L'Obrador està a Olèrdola. Està allà al polígon.
Al polígon.
Sí, perquè abans estàvem a l'Espirall, estàvem al carrer Gelida, però, clar, amb tot el tema de normatives i de creixement, l'espai se'ns va fer petit. I llavors vam buscar una nau fora per poder tenir l'obrador central i poder distribuir. Allà on estem ara ens permet donar servei a tots els punts de venda que tenim i és bastant còmode, la veritat.
Has presentat les botigues, però no només veneu al detall, no? També treballeu amb hostaleria.
Venem hostaleria. Fa cap al 2009-2010 vam començar a treure el cap a Barcelona. Això ho feia el Joan Montiet amb una furgoneta, amb una Volkswagen Caddy petitíssima, i picant a porta freda i presentant el producte. En aquella època no hi havia tants grans cadenes de producció com ara hi ha, i llavors nosaltres podíem entrar en peça petita, en panet. A partir del 2015-2016 la gran indústria se'ns va menjar en tema de preu. I llavors nosaltres, com que hem fet durant aquests últims 100 anys, ens vam reconvertir i vam oferir producte artesà amb una peça tipus rodó, tipus barrot, gran, ben fet, que les grans empreses espero que tardin en copiar.
Tot arribarà, no?
Tot arribarà, tot arribarà.
Però ara no ho saben.
I ara, de moment, alguna cosa hem vist.
Sí.
Però de moment encara no hi han entrat. I els cuiners, la veritat és que les cuines i el xef i els restaurants ho aprecien molt. No podem competir en preu, però sí que competim en qualitat.
quin tant per cent del negoci és venda al detall o hostaleria?
Venda al detall ara deu representar un 70, perquè la veritat és que també la pandèmia ens va tocar a nivell de degustació, però sí que va posar en valor... La gent venia a comprar molt de pa. La gent comprava pa, feia el pa a casa.
Això també?
Que ens va ajudar molt, que fessin el pa a casa.
Us va ajudar?
Home, tu fes pa a casa, mira després com et
no
queda...
No hi ha color, no?
Mira després com et queda la cuina...
No hi ha color, és que no hi vaig entrar, però...
Mira després com et queda la cuina,
sí,
i pensaràs...
I el resultat.
I el resultat, bueno, que hi ha resultats molt, molt, molt bons.
Sí.
Llavors, veuen la feina que hi ha darrere...
Van valorar...
Exacte, van valorar la... com el producte.
L'ofici que dèiem abans,
l'ofici,
no?
Exacte.
El producte.
Doncs deu ser, deu estar sobre el 70-30, més o menys.
Manteniu aquest mercat de l'àrea metropolitana.
Sí, tant a Barcelona, estem una miqueta també a Tarragona, a la part de Tarragona tenim algú. De fet, és un dels xefs que teníem a Barcelona, que es va mudar allà i té tres o quatre restaurants que ens ha agafat. I llavors en tema de Madrid, també servim una mica, i em sembla que... Jo dic que ja està, ja ho tenim per aquí.
I quan t'has de presentar, com m'expliques el que feu al Font Riu? Sou una pime, no? Entenc.
Som una...
Mitjana?
Som una pime, som una micropime,
amb
tamany de pime. I llavors la idea ara està amb el pla d'empresa que tenim nosaltres, és a professionalitzar, com si siguin, les diferents àrees i treballar de manera més organitzativa.
I quan a la gamma de productes toqueu moltes tecles...
Sí, sí que toquem moltes tecles, sí, masses que en toquem. Toquem des de pa, brioixeria, toquem pastisseria, toquem càtering i
també
reposteria, sí, toquem càtering i reposteria, i degustació. Sí, sí.
I encara es pot créixer més?
Es pot créixer més, es pot, sí, créixer més, es pot créixer, es pot innovar. De fet, la meva visió i la de la meva família... és que s'ha de tornar o sigui, s'ha de fer el producte de sempre, però molt ben fet. Però molt ben fet. I marcar, treure pit d'això. Una barra de quart ben feta, un rodó ben fet, un croissant de mantega o un croissant de llard, que sigui espectacular. Que les cadenes que es posen ara, que n'hi ha tantes per aquí a Vilafranca que semblen bolets, que van sortint...
És un no parar, sí,
és
sí.
És un no parar, això també. Se n'hauria parlat
algun dia.
Això fa
mal, no?
Sí. Doncs que aquestes cadenes... O sigui, que la gent posi en valor el nostre producte. No és el mateix menjar-te, i ara parlo com a forner de Vilafranca, no és el mateix menjar-te, per exemple, un croissant a Rius, o Bertran, o Parés, parlo dels col·legues que hem tingut amb el Tortell, amb el Tortell de Joies.
Enjullat, sí,
enjullat,
sí.
Que no pas menjar un croissant d'una cadena que vés a saber qui li fa. I això crec que s'ha de posar molt en valor i qui t'ho fa.
Sempre vas saber o vas voler dedicar-te al negoci familiar o...
Bueno, sempre traia el cap.
Jo hi havia la
Sempre traia el cap. Abans l'obrador, com t'he dit, estava allò al carrer Gelida i a sobre hi vivien els meus avis i els meus tiets. I llavors jo me'n recordo, quan era petit, doncs em voltàvem per allà amb el carro de la farina, aquestes històries. I a partir dels 11-12 doncs ja baixava campanyes de Pasqua, jo va posar les plomes, els polls... quan venia a Nadal, me'n recordo que mon avi... per cada llauna que li netejàvem donar de 5 pessetes, alguna història d'aquestes. I no, al principi no era... Els estius havia anat, eh? Havia fet allò 3 mesos, 2 mesos, els estius. Hi havia gent que marxava fora, a mi normalment jo pancava. I no, vaig entrar a banca primer. La veritat, vaig estar en banca.
Clar, perquè tu et formes en administració i direcció d'empreses.
Sí, jo començo...
I comences la teva vida laboral a la banca.
A la banca, a la banca.
No volies saber res de casa? No t'atreia? O...
Bueno, també, com que els de casa em deien, estudia, has d'estudiar, i al final m'hi vaig acabar posant. El banc era un sector molt xulo, però era en aquella època, em sembla que estic parlant del 2008, era un sector bastant volàtil. No hi havia entitats bancàries que estaven tancant, com Pastor, Popular, Unims, no sé si us recordeu.
I tant, sí.
I quan se'm va acabar un contracte de treball, doncs... Pues, em vaig preguntar a casa, dic, escolta, què fa falta? I em van dir, hòstia, no tenim repartidor. I, bueno, doncs vaig entrar, vam planificar les rutes que tenim ara, encara diria que se són molt bastant a les que vaig començar, i al cap de 2 dies em diu, hòstia, ens ha plegat a l'oficial de forn, el segon. Vols posar-t'hi tu? Dic, bueno, doncs anem-hi. I fins ara.
Però després et formes, no? Fas un màster,
sí,
en
fleca, després,
i brixeria artesana.
Després vam anar a l'escola de Sabadell.
Aquesta que deies que té tant de renom.
És el Hogwarts de la fleca catalana, és espectacular. I estic molt agraït d'allà. I vaig fer tots els cursos, des del base fins al final, el curs del màster en excel·lència, com vam fer durant la pandèmia. I allà, la veritat és que vaig aprendre molt. Sempre portant el tarannà de casa, que és un ritme alt i de pencar, el primer que arriba i l'últim que surts. I això ha ajudat. Tant les tècniques que he après allà com el tarannà que m'han donat a casa.
De tots els productes que elaboreu, de quin estàs més satisfet?
I ara per ara...
És un clàssic o és alguna innovació?
Jo estic molt satisfet, sobretot de lo que seria la bulleria. La bulleria que s'havia demonitzat bastant, s'havia criticat molt. I llavors, quan penses, per exemple, en l'elegància que té fer un croissant de mantega, és una cosa fina, ben feta, no en bruta, no hi ha farina, o sigui, la farina justa, i després quan te'l surt i te'l menges, és realment, puc dir-te que potser la bulleria és de la part tècnica que més m'agrada.
Deies que havia estat demonitzada. També el pa ha estat denostat durant molts anys i s'ha consumit molt de pa que no era pa regalat de preu. Però creus que hem recuperat múscul? Potser la pandèmia va ajudar a revaloritzar, a posar les coses a lloc i ha recuperat una mica de múscul i tornem a valorar aquest pa artesà, com tu deies, ben fet, que s'ha fet tota la vida, o encara no hi som?
Bueno, són punts de vista. Jo crec molt en el tema del pa artesà i la veritat és que durant els anys 70, 80, 90 es va establir molt el tema de la baguette. Això hi ha una baguette pròpia d'aquí, els forners feien la seva baguette, copiada dels francesos. Sí que després van venir a les grans cadenes i la van prostituir. I llavors el que van fer alguns de nosaltres d'aquí, doncs ens vam reinventar. En el cas de casa vam treure la rústica. Vale, doncs. Però cal pensar que el pa artesà i el pa industrial han tapat molta gana. Per lo que jo no sóc aquí per...
No el demonitzaràs.
No és que no el demonitzi. Simplement jo sempre s'ha d'apostar per la fleca artesana, perquè sóc el president de qui ho representa. Però la veritat és que, bueno, on sigui un pa artesà, millor que un altre, això sí.
Hi ha bon nivell a Catalunya?
Sí, és espectacular.
Quan a pans
és espectacular.
I pastisseria artesana.
I si la cosa va com ha d'anar i es publicita bé, és que es poden buscar Mundial du Pain, que és aquí hi ha Copes del Món, hi ha Mundials, es competeixen contra altres països, contra Xina, contra Corea, Japó, al·lucinaríeu, si veiéssiu el que fan aquests els països asiàtics, és espectacular. Tinc l'anècdota de quan feia el màster, el director de l'escola, Johan Ferran, va anar als campionats del món, que va quedar subcampió, amb una de les meves companyes de professió, la Marta San José, i me'n recordo que el tio estava superorgullós perquè va fer una peça artística. Dintre tots els campionats hi ha una peça artística. I va fer un bust romà. No? Allò,
de pa.
De pa, pintat, fantàstic, eh? El podeu buscar, fantàstic. Llavors, ostres, de què? Com t'ha anat? Diu, quedat segon amb això. Diu, ostres, qui t'ha guanyat? Diu, els japonesos. Dic, què hem fet ells? I m'ensenya la foto. Era un samurai a cavall, amb tota l'armadura, amb el cavall aixecat de les potes, amb l'espasa en alt.
Espectacular.
Espectacular. Vull dir que hi han coses que són espectaculars.
No diries mai que el Japó hi ha a nivell amb pa artesà.
Pues són unes bèsties.
Ja, ja, ja.
Unes bèsties.
Fèlix, per acabar, què li demanes aquest 2025?
Aquest 2025...
Penso en casa, penso en Ceopan, en tots els reptes que tinguis per davant.
Que 2025 a mi m'agradaria que, a nivell de salut, que les coses vagin bé per tots els propietaris i treballadors que estan. Que a nivell de preus tinguem un 25 tranquil, que no hi hagi més guerres, o que la guerra no inflacioni el tema dels preus de la farina, els preus de l'electricitat, els preus del gasoil, que això repercuteix molt dins del sector. I que, si és possible, a nivell d'administració, que em donguin un cop de mà. Que ara estic parlant a nivell d'oficis. Que d'aquí dos dies trobar un ferrer costarà molt. Trobar un forner costarà molt. Un poble que no té forner és un poble mort.
No hi ha vida.
No hi ha vida. Per tant, a mi m'agradaria una dignificació i un reconeixement cap a aquest sector.
Doncs esperem que aquests desitjos es compleixin. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i reiterem aquestes felicitats, nou president de CEOPAN. Seguirem la teva carrera.
Moltíssimes gràcies.
Fins aviat. Ens acomiadem a ritme de jazz, tot escoltant Roger Santacana Trio, que aquest dissabte al vespre serà a l'Auditori de Vinzeum, obrint aquest 2025, obrint els concerts de Jazz Club Vilafranca. Que vagi molt i molt bé el cap de setmana, cuideu-vos i fins dilluns!